És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. L'Stabat Mater, de Melchor de Ferrer, a Badalona.
serà aquest dissabte a les 9 del vespre a l'Església de Santa Maria, una obra de gran qualitat interpretada pel Cor Carreres Dagues de la Bisbal d'Empordà, la Capella de Música de l'Orfeó Badaloní i la Jove Orquestra de Sant Cugat, sota la direcció d'Albert Murillo. Vine a Badalona a descobrir l'Stabat Mater del Baró de Ferrer, aquest dissabte dia 8 a l'Església de Santa Maria. Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics. Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg. La plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Hermitage. Del 8 al 15 d'agost viatja a Rússia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 27 77. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77.
Feliços vosaltres, quan per causa del fill de l'home la gent us odiarà. Us rebutjarà, us insultarà i denigrarà el nom que porteu. Aquell dia, alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.
Lluc 6, 22-23. Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del Camp a Taula. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Meritxell Serret, s'ha compromès a arrencar aquest mateix mes d'abril, des del seu departament, un grup de treball amb tot el sector ramader ecològic de muntanya per a concretar les estratègies que aquest sector necessita per a reforçar la producció i, sobretot, la comercialització i promoció del consum de la carn ecològica. Aquest compromís l'ha concretat Serret en una reunió mantinguda amb l'Associació de Productors Ecològics de la Cerdanya durant una visita realitzada a aquesta comarca. En aquest espai hem parlat moltes vegades de la necessitat de mantenir l'activitat al territori, perquè no augmenti més el despoblament de les zones rurals. Per tant, aquest anunci de potenciar la producció, però especialment la comercialització i promoció del consum de la carn de les comarques pirinenques, creiem que és una molt bona notícia. I no solament per als ramaders i la gent del territori, sinó també per als propis consumidors. Com sempre diem a Del Camp a Taula, cal menjar de tot i d'arreu, però sobretot s'ha de consumir producte de qualitat i proximitat.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
S'acaba de posar en marxa a l'IRTA de Monells la nova estació de Bàcum. Es tracta d'una eina al servei del sector i de la societat, una plataforma de recerca, experimentació i transferència única. En aquesta estació es poden integrar els coneixements de climatologia, agronomia, producció vegetal, gestió de l'aigua i de les dejeccions ramaderes, el maneig, la millora genètica i reproductiva, el benestar i la salut dels animals amb una visió transversal per millorar la competitivitat i sostenibilitat del conjunt del sector lleter i satisfer les necessitats dels consumidors. L'objectiu de l'estació de Bàcum de Monells és que el sector lleter es beneficiï de l'aplicació de les noves eines per la millora genètica i la sanitat i els nous models d'alimentació i de maneig dels animals per millorar la seva eficàcia productiva i reduir-ne l'impacte ambiental. També es treballarà amb el sector del boví, de llet, en el desenvolupament de noves tecnologies que ajudin a l'obtenció i comercialització de productes làctics diferenciats de qualitat, proximitat i alt valor afegit. El projecte ha suposat una inversió de 2,4 milions d'euros en edificacions i equipaments que han aportat a parts iguals la Diputació de Girona, el FEDER Regional, el Ministeri d'Economia i l'IRTA de la Generalitat. D'altra banda, l'Organització Professional Agrària, el JARC-COAG, adverteix que per primera vegada en la història recent l'any es tancarà amb menys de 15.000 ramaders làctics a l'estat espanyol. Aquest balanç negatiu es produeix 2 anys després de l'eliminació de les quotes de producció làctia. El resultat es concreta amb el tancament de 1.696 explotacions amb una mitjana de 70 al mes. L'abril de l'any passat hi havia al voltant de 17.000 ramaders dedicats a la producció de llet a l'estat. Avui en queden solament 15.302. La tendència a l'alça dels preus en origen de la llet en els últims mesos no ha servit per frenar aquesta espiral, ja que les cotitzacions mitjanes de 0 a 31 euros al litre encara se situen per sota dels costos de producció, que són d'uns 0,34 euros per litre. És per això que des de JARC-COAG es critica el full de ruta ocult del Govern Central i Unió Europea per al sector lacti, amb el que es pretén, segons l'organització, equilibrar oferta i demanda sacrificant ramaders.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'entrevista.
En aquesta secció repassarem avui, com anem fent cada any, la situació del sector porcí de casa nostra. I veurem com està anant aquest 2017 i ho farem, de nou, amb Ricard Parés, director de l'Associació Catalana de Productors de Porcí, Porcat. Bon dia, senyor Parés, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Bon dia.
Sí que té uns dies molt liats, a més amb el mercat del Ram de Vic, també, una zona on el sector porcí és molt important. I entre reunions i tot, perquè havia d'haver vingut al nostre estudi, però al final no ha pogut venir i, bueno, l'hem agafat com hem pogut.
Bueno, jo sempre disposat, ja ho saps.
Sí, sí. Com està anant aquest 2017 per al sector porcí català? Com es preveia o pitjor?
No, d'entrada vam acabar el 2016 relativament bé i de moment es manté. Mm-hmm. És a dir, estàvem en un moment de tranquil·litat, en un moment estable, i el que passa és que les previsions són realment difícils de fer. A principis del 2016 ningú hagués pensat que el 2017 podria ser un any plàcid, després vam veure que la cosa es recuperava, i ara de moment estan bé. Ara, què pot passar a menys d'un any vista? Això no ho sabem. Esperem que es mantingui una situació d'estabilitat com la que tenim ara.
Perquè en un sector com aquest és complicat, no? Perquè a vegades, des del punt de vista sanitari, el punt de vista també de les decisions ramaderes, el tema de les exportacions, el tema dels preus... Vull dir, tenen molts fronts que han fet aquests últims anys que hi hagués dins... Tot i ser un sector molt potent, el més potent que hi ha dins el sector agrari català, certes, bueno, allò, dubtes o certes... Durant els últims anys, vull dir, hi ha hagut... Allò, bueno, quan no va haver el tema del veto rus, vull dir que...
Hi ha certament moltes variables que poden fer que, doncs això que dèiem, de que fer previsions no
és
sigui
complicat,
fàcil. Per
sí.
què? Doncs perquè, sobretot, un dels temes que poden afectar més és la qüestió sanitària. Mm-hmm. Hem vist, per exemple, amb l'avicultura, doncs, que hi ha hagut alguns brots de la influenza aviar. Això, doncs, és difícil de preveure en quins països afectarà, a quins no... Hem de tenir en compte que l'aparició d'una malaltia en un país pot suposar, en alguns casos, doncs, que algun mercat exterior doncs, tanqui l'entrada d'aquell producte. No? Això ha passat, en un cas molt puntual, com dèiem, amb l'avicultura, i amb el porcí, ara per ara, estem tranquils. Mm-hmm. El sector intenta treballar perquè la sanitat sigui bona, Però sí que és veritat que veiem que al nord d'Europa hi ha uns brots de pesta porcina que, en principi, no té per què afectar-nos a nosaltres, perquè biològicament sabem que és difícil que ens arribi, però això sí fa que sigui un mercat que pugui trontollar. Llavors, l'aparició d'un brot sanitari sempre pot afectar d'avui per demà els mercats. Llavors, inclús alguns països quasi bé que s'agafen, no?, a qualsevol tema sanitari per intentar fer barreres comercials. Per tant, en resum, estem bé sanitàriament, d'entrada. No tenim perills, però, com deies tu, hi ha moltes variables que ens poden fer que el mercat d'avui per demà pugui canviar.
Mm-hmm. Una d'aquestes variables és el preu que es paga el productor. Està per sota la mitjana o per sobre? Com està el tema del preu en aquests moments?
No, el preu ara està bé. És a dir, ara no estem perdent diners, el productor pot tenir el seu marge de benefici. Per tant, en aquests moments estem bé. Sí que falta veure doncs, com quedi la mitja de tot l'any, no? Quan ens acostem a èpoques com ara, que el consum més aviat tendeix a incrementar, doncs el marge de benefici és
major.
És positiu, però és que és el que toca, no? Després, a la tardor, doncs, això pot canviar. De moment, insisteixo que anem bé, aquest any està bé. També és veritat que anys interiors hem tingut pèrdues importants, però el que hem de fer, jo crec que el missatge important és que en moments de pau, com ara, el que hem de fer és preparar-nos, no relaxar-nos.
Uh-huh.
Llavors, ara és un moment que si el marge de benefici és bo, si no tenim crisis sanitàries, hem de preparar el nostre sector perquè estigui preparat pel dia que pugui arribar algun factor advers, que ens vagi en contra.
Uh-huh. Podem dir que és un sector que s'ha anat consolidant els darrers anys com a clarament exportador. Està seguint aquesta línia i com parlava abans, esmentava el tema del veto rus, ja és història? Perquè en el cas de la fruita, el cas de la fruita en diuen que no.
A veure, aquí el que està claríssim és que, efectivament, com deies, apuntem a país exportador. Les últimes dades ens diuen, de fa no gaire, que Xina ja és el primer destí en quantitat de tonelades exportades, no en valor econòmic, però vaja, això és una dada que pocs anys enrere poc ens l'haguéssim imaginat. Per tant, vocació exportadora, totalment. Estem aprofitant bé l'oportunitat de mercats asiàtics com el xinès? Sí. Mm-hmm. El veto rus, bueno, com que ens va bé Xina, potser ens n'hem obligat una miqueta. Rússia és un país molt particular, sobretot per la situació política, i segurament fa temps que es parla de mirar de reobrir aquest mercat, i jo no crec que sigui impossible, però crec que és prioritari consolidar els països com la Xina i, si algun dia reclamo la Rússia, doncs benvingut sigui.
Del consum, què ens pot dir? Perquè quines són les peces que es consumeixen més a l'actualitat? I també, lligat amb això, els joves que són el futur mengen molt porc? Vull dir, hi ha dades d'això?
Nosaltres, sincerament, del que és ja consum, diguem-ne, va molt més enllà de la cadena i, sincerament, no tenim dades. Sí que, pel que ens diuen els que treballen amb la part més final de la cadena, és que, en principi, el que és el nostre país, hàbits alimentaris, de moment no tenen canvis, o almenys canvis significatius.
Uh-huh.
Per tant, a nivell de sector, el que ens interessa és aprofitar, que això ja fa anys que ho veiem, no?
Uh-huh.
Algunes peces que aquí doncs, no tenen gaire sortida, com podrien ser les orelles, com els peus de porc, aquí es mengen, però a vegades hi ha accés i tal, doncs, això pot tenir sortida a altres països i això valoritza un producte que aquí no hi seria.
Mm.
Però un dia fèiem la broma amb gent del sector i dèiem, home, si algun dia hem de fer algun anunci per promoure el consum de carn de porc, no l'hauríem de fer aquí, sinó que l'hauríem d'anar a fer a països emergents, que és on ens convé que augmenti el consum de carn.
Fa poc van celebrar la seva assemblea anual amb la presència de la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, i entre altres coses li van reclamar, a part d'algunes d'aquestes que hem parlat abans, que el nou decret de dejeccions ramaderes s'apropi a la realitat del sector i s'allunyi de la burocràcia. Què és el que reclamen exactament?
Home, aquest és el resum. És a dir, a cop de paper podem arreglar moltíssimes coses. Però ho arreglarem sobre el paper, no? Llavors, el que hem de tenir en compte és que la gestió del purí és una gestió molt flexible, que al llarg de l'any depèn de condicions climatològiques, que és difícil fer una previsió de què faràs amb el purí a molt de temps vista. Per tant, això sobre el paper ho podem fer? Sí. Però això és el que acabarem fent a la realitat, en ocasió. Això vol dir que estem fent una cosa mal feta? No. Jo el que estic dient és que, per posar un exemple, podem tenir un ramader que digui no tinc prou terra i tinc doncs, un veí que m'accepta que li tiri purí a les seves terres. Potser pel que sigui, al final no li tiro en aquest veí, però li tiro amb un altre, pel que sigui. Llavors, fer-ho tot a cop de paper no ens resol. Nosaltres creiem que el que s'ha de controlar bé és la gestió realitzada. És a dir, les normes del que es pot fer i del que no es pot fer estan claríssimes. Per tant, el que hem de fer és dir-li a l'agricultor, escolti, vostè sap perfectament què és el que no ha de fer. A partir d'aquí, que l'administració controli.
Sí, el que passa
que... Nosaltres li hem dit a l'administració que facin ells els controls i nosaltres ens limitarem a fer la feina ben feta. I des de les associacions, explicar als ramaders que siguin molt estrictes. Ara, diguem-ne, estalviar-se el control de camp exigint al ramader més paperassa, creiem que això és un error. És un error claríssim.
Jo crec que, a més...
Nosaltres esperem que el decret vagi amb la línia que diem nosaltres. Això la consellera, en principi, estava d'acord amb nosaltres.
No, però crec que això que diu, que s'ha de ser molt més àgil, perquè, a més, està molt bé fer papers i des d'un despatx a distància, a quilòmetres, però moltes vegades les actuacions han de ser més ràpides. I això que diu, bueno, ja tenim els purins, en lloc d'aquest camp ho deixem a l'altre, però resulta que com que hem fet els papers ara hem de canviar... crec que s'ha de... amb un segle ja que estem al segle XXI, amb les noves tecnologies, que ara apretant un botó gairebé, hi ha informes, ja es prenen decisions, hi ha els internets, ja... Crec que potser sí que s'hauria de ser més àgil en certes coses, no?
S'ha d'agilitzar i també és veritat que informàticament avui, doncs, avui dia es pot fer de tot i amb això el departament ha de reconèixer que ha sigut molt lent i feixuc. No només per la dejecció ramadera.
No.
Nosaltres, en positiu, volem destacar el que s'ha fet amb el transport de bestiar, no? Fins fa 4 dies havíem d'anar tots a l'oficina comarcal amb un paper, amb bolígraf i fer les guies. Avui dia, encara que no faci gaire, però ja s'ha resolt bastant bé, això es pot fer tot online, no? Mm. I vostè sap quan carregar, vostè sap quins ports ha de fer, doncs tot això ho pot fer a través de l'ordinador. Doncs escolta, si això ho han fet per les guies de transport, per què no ho podem fer per la gestió del purí? Jo estic segur que sí que es podria fer. I insisteixo que a partir d'aquí, nosaltres no diem que només amb això ja en tinguem prou, que l'administració faci controls, que els faci, però que ens deixi aquest punt de flexibilitat perquè no hagi de dir jo a priori què és el que faré, sinó la gestió realitzada. I això hauria de ser suficient.
Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de la DUN?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobanc, domicilia la DUN i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobanc i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobanc, compartim horitzons.
Continuem parlant amb el director de PORCAT, Ricard Parés. Parlàvem de la seva assemblea anual, de la presència del conseller, del qual li van reclamar diverses coses. També entre aquestes hi havia la reducció de l'ús d'antibiòtics i altres reclamacions. Ens podria fer 4 cèntims del que exactament li reclamen a la consellera?
Sí, nosaltres li vam dir a la consellera que... ens preocupava més la qüestió sanitària que no pas la mediambiental. He de dir que ella és molt sensible al tema mediambiental i amb aquest tema doncs, hem tingut problemes i la comunicació ha sigut fluida. Però nosaltres li vam dir que detectàvem que el mateix interès que hi havia pel tema mediambiental potser no hi era amb el tema sanitari. I, en canvi, com dèiem al principi, el risc a nivell de mercat, està en la qüestió sanitària, no en la qüestió mediambiental. I dins la qüestió sanitària, nosaltres incloem el tema de l'ús d'antibiòtics. Sabem que a nivell europeu hi ha una campanya per reduir l'ús d'antibiòtics en general, és a dir, tant en ramaderia com en humana. Hi ha un, segons el col·lectiu mèdic, un inici del problema amb resistències als antibiòtics i, per tant, hem de reduir l'ús que tenim actualment. Mm. Aquesta reducció ha de ser tant a nivell d'humana com en ramaderia. Això jo crec que ha de quedar molt clar. El que passa és que a nosaltres, evidentment, ens toca la part de
ramaderia.
Llavors, si Catalunya és una potència a nivell de ramaderia, en porcí sense cap mena de dubte, però també en avicultura, força important en vacú, o altres sectors com l'oví, que no siguin tan potents, però socialment té un pes important i tenim una ramaderia que cal defensar, nosaltres hem d'entrar, diguem-ne, a la lliga dels campions, dels que es posen a fer plans de reproducció. Mm. Països com Dinamarca s'hi han posat molt fortament, Holanda... Llavors, és clar, aquests països tothom diu, home, esclar, s'ha de veure ben bé com ho fan. Sí, sí, tot el que vulgui, eh? Però ells tenen uns programes molt detallats i molt concrets. I aquí a Catalunya potser encara no anem a, diguem-ne, a la primera divisió. Sí que és veritat que a nivell espanyol s'estan fent coses. Des del Ministeri, doncs, hi ha un pla de reducció, des de l'Agència del Medicament, nosaltres hi tenim reunions, però trobem a faltar que la Conselleria posi aquest tema com un dels prioritaris perquè dins l'estat espanyol, en el cas del porcí almenys, clarament la cabanya està bàsicament a Catalunya. Per tant, aquest tema l'hauríem de posar, diguem-ne, dels prioritaris dins de la Conselleria.
No, li deia que... I quines altres reclamacions així, almenys a titular, li han fet? De quins altres temes li demanen coses?
Bueno, a nivell sanitari, a part del tema de la reducció d'antibiòtics, nosaltres creiem que plans de control de malalties serien molt importants, sempre amb la mateixa línia, no? Perquè a nivell de mercat això és important. Llavors, ser molt àgils. Hem de ser un sector que quan vingui, per explicar-ho gràficament, si ve un xinès, que ja en venen molt, una empresa, i diu, escolti, jo vull veure com treballen vostès aquí, les empreses, perquè nosaltres tenim demanda de carn i vull veure com treballen. Nosaltres li hem d'explicar que ho fem tant o millor de bé com un danès, com un holandès o com un alemany. Per tant, els controls que fem han de ser amb programes àgils, tot informatitzat, d'una manera molt controlada, etcètera, etcètera. I a part d'això, ja que em pregunta coses que li vam demanar, també insistiríem en el fet que l'administració realment faci control sobre el sector. Això encara que pugui semblar una miqueta sorprenent, doncs realment és així, estem demanant que ens controlin més. Per què? Perquè hem de tenir en compte que quan es fan controls els hem de fer amb... Catalunya és un país molt divers i amb la producció porcina el mateix. Tenim molts petits ramaders, tenim grans empreses, tenim cooperatives, tenim comarques molt denses com Osona, com el Segrià, com la Noguera, o comarques que hi ha poc bestiar, però això no vol dir que s'hi té de controlar una miqueta tot el perfil de ramaders. És el del benestar animal, que fa temps que hem superat, i correctament, però això no vol dir que no haguem de continuar fent unes inspeccions perquè tothom, tan grans com petits, realment estigui a complir les normes que en el seu dia ens van imposar. No? Llavors vam fer un esforç per adaptar-nos-hi, ara que no hem de fer és relaxar-nos. I per tant, en resum, seria mantenir els tres grans pilars del sector, que és el mediambiental, el sanitari i el de benestar animal.
Suposo que aquestes reclamacions també les fan al Ministeri i a nivell de Brussel·les. Suposo que deu ser el mateix que reclamen a tots els nivells, no? Perquè al final moltes normatives i moltes ordres venen des de Brussel·les i després via Madrid, sí. No?
Sí, sí, sí. Jo he de dir, sincerament, que a nivell de Madrid realment el Ministeri està realment per la feina. Nosaltres, directe o indirectament, doncs també parlem amb ells. Insisteixo com el tema dels antibiòtics, hi ha un grup de treball a nivell espanyol, i llavors a Brussel·les el tema que apreta més ara és realment la reducció d'antibiòtics. També com a norma general, diríem a la Generalitat que sigui realment actiu a Brussel·les. És a dir, s'ha de fer molta feina d'estar atent a què es mou, a fer lobby, lobby sectorial, perquè no ens arribin els temes quan a Brussel·les ens diuen, ostres, ara ens veniu a preguntar això quan ja fa dies que nosaltres n'estem parlant, no? El que hem comentat altres vegades, i segurament en el teu mateix programa, no? Els danesos, per exemple, que sempre citem, doncs tenen ja pisos llogats a Brussel·les que sempre estan plens de gent fent feina a Brussel·les. Feina, una feina realment envejable. És a dir, fer lobby és una cosa que si es fa bé, com s'ha de fer tot, doncs és molt important, no? Fer lobby què vol dir? Vol dir estar al cas de tot el que s'està parlant, d'estar al cas de tots els informes, de totes les persones que estan treballant en temes del nostre sector. I amb això crec que Catalunya hauria de ser potser una miqueta més actiu.
Sí, però si no tenim cap eurodiputat tampoc en la Comissió d'Agricultura...
No, però...
Sí, no, a part, clar, evidentment, però clar, vull dir, quan has de parlar o algun eurodiputat, doncs són gent de Castella o d'altres zones que estiguin dins la comissió, que estiguin amb aquests temes, vull dir, i a vegades, evidentment, que ha d'haver-hi a darrere aquests el lobby aquest que vostè parla, no? O sigui, que al final és com funciona, no? Aquests lobbies de pressió a Europa funcionen molt bé, no?
Sí, però jo diria una cosa. Jo prefereixo, com moltes coses a la vida, un eurodiputat que, per dir-ho d'alguna forma senzilla, no conegui gens el sector, però sigui una persona actiu, molt ben predisposada i que tingui clar el seu paper de que està defensant un país,
sí.
Que no un eurodiputat que, per dir alguna cosa, pogués estar a la comissió, directament citat, però que fos poc actiu. I ja que diu això, vull explicar una anècdota, i crec que s'ha de dir, i és que a finals del 2016... Justament un eurodiputat català, que jo tinc amb molt bona consideració, com és l'Ernest Maragall, ens va sorprendre, i va fer una pregunta en el Parlament Europeu en relació al control mediambiental de l'Estat espanyol. I d'alguna manera, sorprenentment, deixava malament a l'Estat espanyol, i per tant a Catalunya. Com pot ser que tinguem un eurodiputat que vagi a Brussel·les i posi en dubte que s'estigui fent bé la feina del seu propi país? Aquest eurodiputat segurament va rebre pressions en el bon sentit, un lobby d'entitats animalistes que creuen que això del porc és un astre, i li van donar unes dades. Però aquest senyor tenia l'obligació d'aquestes dades contrastar-les parlant amb el sector. I no ho va fer. Llavors, això és el que dèiem. Això ens fa molt de mal. Per tant, la feina d'un eurodiputat, com qualsevol polític, és estar molt ben informat i que quan li arribi una informació la contrasti de la mateixa manera que quan nosaltres li donem una informació per al nostre sector, aquest senyor l'agafarà i la contrastarà amb entitats animalistes, per suposat. Però no fem la feina doncs, així al tuntum. I això doncs, ens va fer molt de mal.
Doncs ja ens estem passant del temps que teníem previst. Simplement allò... Res, en 15 segons, quins són els objectius de l'associació més immediats i reptes que tenen?
Bueno, com sempre he dit, és intentar que el sector vagi unit amb una única patronal i que tinguem una patronal forta, amb unes ADS fortes que facin el treball a nivell de camp i un laboratori, que ja el tenim, que faci bé la feina analítica, com és el que tenim a Lleida.
Doncs agraïm una vegada més a Ricard Parés que ens hagi fet la radiografia actualitzada del sector porcí a Catalunya i esperem, aviam, sé que té molta feina sempre, però que la propera vegada pugui venir aquí als nostres estudis i parlar en directe, que sempre és molt més fluida la conversa.
Per mi serà un plaer sempre que pugui venir aquí a l'estudi.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Aquest diumenge, la missa de Rams a Ràdio Estel. Connecta amb nosaltres a partir de les 11 del matí i viu en directe la missa de Rams des de la Catedral de Barcelona. Recorda-ho, aquest diumenge, la missa de Rams, en directe a Ràdio Estel.
Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Aquest estiu, prepara't per l'aventura més impressionant de l'any. El Club Més Amics et porta a terres noruegues. Del 29 de juliol al 5 d'agost visitarem Oslo, Trondheim, l'antiga Nidaros, l'illa de Baroja, la carretera atlàntica i el Fiord dels Somnis, entre d'altres. La ruta de Nidaros, aquest estiu, del 29 de juliol al 4 d'agost, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel fa un viatge cap al millor de la música tradicional catalana a Sons de la Terra. Els nostres ritmes prenen tot el protagonisme durant 60 minuts. Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra a Ràdio Estel. Del Camp a Taula.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 4 d'abril a 179 euros per tona. Puja 1 euro. El blat de moro francès a 182 euros. Es manté. L'alfals granulat a 150 euros per tona. Repeteix. La colza importació a 230 euros per tona. Disminueix 3 euros. I la garrofa a 167 euros per tona. Augmenta 2 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja. S'ha fixat a 0,97 euros i el groc viu a 1,06 euros al quilo, mantenint-se les dues cotitzacions respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,65 euros al quilo i el groc canal a 1,61 euros al quilo, repetint els dos preus en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,32 euros al quilo, mentre que el gall 0,10 euros al quilo, mantenint-se amb dos preus respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,05, a la categoria L de 63 a 73 grams a 0,98 euros, a la M de 53 a 63 grams a 0,92 euros i a la S de menys de 53 grams a 0,66 euros. Totes les cotitzacions es repeteixen en relació a la setmana anterior.
Vaquí de carn.
El vaquí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Mercolleida a 4,34 euros a la categoria E, a 4,15 euros a la U, a 3,90 euros a la R i a 3,51 euros a la categoria O. Tots els preus també es mantenen respecte a la darrera setmana.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat el dimarts 4 d'abril a la secció de porcí del Mercat Carni Ramader i Avícola de Barcelona a 2,80-2,83 euros per quilo, puja 5 cèntims. El llom canya a 3,42-3,45 euros per quilo, augmenta també 10 cèntims. La costella entre 3,70-3,73 euros al quilo, puja 10 cèntims. I el cap de llom a 3,05-3,08 euros per quilo, augmenta també 10 cèntims.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,80 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,40 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,90 euros al quilo per canal. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior. El cabrit ha marcat 11,40 euros, puja 40 cèntims.
Conill.
El conill de 1.750 a 2.200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,79 euros. Es manté respecte a la darrera setmana.
Del Camp a Taula.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de la DUN?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobanc, domicilia la DUN i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobanc i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobanc, compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Bon dia, Isidre, què tal?
Pues mira, per aquí anar fent, com sempre, i esperant, desitjosos, que ens diguis quins són els peixos que més s'han comercialitzat i d'on procedien.
Pues mira, aquesta setmana podem citar, entre altres, el corball procedent de les costes de Castelló, d'Astúries i del litoral de Turquia i costes de l'Àfrica, el gall o bruixa procedent de les Illes Britàniques, Irlanda, França i de les costes gallegues, les llenguadines dels litorals d'Escòcia i d'Irlanda, i puntualitzo que aquest peix és molt semblant al gall i l'única diferència que té és que les aletes, les puntes de les aletes les té d'un color més bé fosc. Tenim també el turbot procedent de les costes de Galícia i, per que respecte al peix blau, tenim bones captures de sardines de Catalunya, de la Comunitat Valenciana, del litoral andalús, del País Basc i de França, saitó de la zona cantalano-llevantina, del Cantàbric i del litoral de França, Portugal i d'Itàlia. I també tenim una bona oferta de sèpia procedent de Galícia, de França, del Marroc i del sud peninsular.
Doni-do l'oferta avui. A més, peixos a varietats molt diverses i no, algunes de les no habituals, no?, en el cas del peix blanc.
Sí, en aquest cas sí.
I pel que fa al marisc fresc, què tenim? Doncs,
pues, referent al marisc, tenim la rossellona, procedent de les costes d'Itàlia, els escamarlans de les Illes Britàniques, de França i de Galícia, el clanc de mar, d'origen de Galícia i de les costes catalanes, i el musclo procedent de Galícia.
Doncs gràcies, Josep, i contactem de nou la setmana vinent, que serà Setmana Santa, per saber el peix i marisc que haurà estat més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència.
Molt bé, Isidre, doncs fins la propera.
A continuació, parlem amb Susana Espuro, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Quines fruites són les que més s'han comercialitzat aquesta setmana i quina procedència tenien?
Doncs mira, fruites, com sempre, les que més importància tenen al mercat aquests dies, doncs poma, pera, plàtan, els que els agrada una miqueta menjar de tot, encara que no sigui d'aquí, doncs raïm, tenim síndria, tenim meló. Comencem a veure alguns nespres, això vol dir que ja la fruita de pinyol està a punt d'arribar, tot i que tenim d'importació, però ja aviat començarem a tenir els primers préssecs, les primeres nectarines.
De la zona, dels nespres que deies?
Sí, venen
d'Alacant, no?
Sí, els primers sempre venen d'allà, tot i que ara...
Tinc trampa perquè l'altre dia vaig fer una notícia en una revista que estic, sí, de fruticultura, i vaig posar que justament el 50% de la producció ve, sí, d'aquesta zona,
sí, sí,
d'estatal.
Sí, sí. I la resta de fruites, pues, procedències, pues, una miqueta de tot. Tenim, pues, el que és Lleida, Tarragona, València, una miqueta de tot.
I les hortalisses, suposo que també hi ha de tot, no?
Sí, d'hortalisses el mercat està ben proveït, igual que de fruita, i pues, bueno, ara ja... estan bé de preu i de tot. Tenim els verginia, pebrot, bròquil, carbassó, enciam, tomàquet... Tot.
Ara, com sempre diem, que la gent mengi, i sobretot els més petits, que té moltes vitamines,
exacte,
que anirà molt bé,
sí,
i que la setmana vinent els hi parlarem més d'un producte que menjava molt el Popeye.
Exacte.
Els espinacs.
Exacte.
Els que eren petits llavors ens ho colaven amb el Popeye, que ens feia molt forts.
Ara no en tenim d'això, per fer-los colar.
Doncs moltes gràcies, Susana.
A vosaltres.
Ja m'estic emocionant i ja de parlar de coses que recorden la infantesa. I parlem la setmana vinent, que ja serà Setmana Santa, i sobre aquest, bueno, de com està el mercat i sobre aquest producte més específic.
Molt bé. La setmana que ve, Isidre.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Joan Trias, quina recepta tenim avui?
Doncs, Isidre, us porto una ben fàcil de fer, una crema de coco i d'ametlles.
Quins ingredients ens caldran per elaborar aquesta crema?
Doncs preneu nota, per 4 persones necessitarem 4 cullerades petites de coco ratllat, ametlla en pols, 100 grams de sucre, un ou, 35 grams de mantega, 25 mil·lilitres de suc de llimona i 200 mil·lilitres de llet desnatada.
I ara, com elaborarem aquesta crema de coco i ametlles?
Doncs d'una manera molt senzilla i ràpida. En primer lloc, es bat l'ou amb el sucre. A continuació, s'afegeixen la resta d'ingredients, es barregen i s'escalfa al bany maria fins que qualli. I ja està, se serveix freda en cassoletes individuals. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, parlarem avui amb Núria Cantí, membre de la gerència de la cooperativa Ortec, ubicada a Mercabarna. Bon dia, senyora Cantí.
Bon dia.
Què ens pot dir sobre el que es farà, el fet que es farà el primer pavelló ecològic en un mercat majorista i aquest serà Mercabarna, on vostès estan i són una empresa molt potent, no, aquí?
Sí, déu-n'hi-do.
Sí, per això, cada vegada més gran.
Bueno, més gran tampoc és la intenció és fer-ho cada vegada més bé.
Sí, bueno. Però una cosa porta l'altra, perquè si ho fas bé, vas creixent.
Sí, no, això també és veritat. Molt bé, doncs, bueno, això ha sigut una iniciativa de la gerència de Mercabarna i, bueno, ells han vist que hi havia un potencial en el producte ecològic i han decidit, pues, fer un pavelló que sigui específic de producte ecològic on, a més de fruit i verdura, s'hi podran trobar altres carn i envasats. Mm-hmm. I la idea és ajuntar-ho tot en un punt perquè sigui molt més fàcil la compra, tant per les botigues com per la restauració, com per les majoristes o per gent que pugui venir d'altres països també que tinguin ganes de que nosaltres hi fem arribar el nostre producte.
És una manera també de donar un valor afegit, no?, al producte aquest ecològic, el fet de concentrar tota l'oferta amb un mateix indret, no?
Sí, home, i tant. Serà molt... Penso que per molts serà molt més fàcil, no?, trobar el producte i serà una manera de, bueno, de donar-li una importància que és la que ja comença a tenir, no?, a nivell de, a dins del sector, a dins del consum de producte ecològic ja comencem a ser el 2... Ai, perdó, del producte de fruita i verdura ja som el 2 o el 3% del consum total, no? Vull dir que ja comencem a ser... Ja hem passat del 0, vaja.
Sí, ja comença a tenir... Ara seria arribar als 2 dígits, que això ja seria, bueno, una xifra, però a poc a poc.
A poc a poc, sí. Tot fer les coses a poc a poc és interessant, sí.
I una empresa, bueno, jo li preguntava això també, li deia, com la seva, no?, que especialitzada en fruites i verdures ecològiques, que a més ja està aquí ubicada a Mercabarna, què suposarà aquest fet de també compartir espai, doncs, amb altres, com parlàvem de la CAR, o també suposo que per vostès és allò fer sector, no?, ecològic amb aquest costat.
Totalment, totalment. Clar, dins del producte ecològic hi ha, bueno, dins totes les games de producte d'alimentació, que és el que tindrem, representa, que és el que hi haurà dins el mercat, no?, aquí quan es faci el pavelló, i és un mercat molt més extens, també, perquè pots estendre moltes altres coses, jo que sé, roba o cosmètics o moltes altres coses. Aquestes coses sí que no estaran dins el pavelló de Mercabarna, mm-hmm, però, bueno, la idea és que qui realment tingui ganes com a botiga o de tenir varietat, ho pugui trobar un sol punt, que això és important. De fet, serà el segon mercat d'aquest estil a Europa, l'altre està a França. Mm-hmm. I aquí realment es vol fer amb una intenció molt de mercat, o sigui, de que el producte sigui diari, que hi hagi, bueno, que sigui el que és un mercat, no?, que el producte també tingui un preu depenent del dia, l'oferta i la demanda, i que la gent pugui sortir-se, no?, que la botiga o el que deia abans, o el restaurant, quan hi vagi, pugui sortir-se de tota la gamma.
Pensa que és un primer pas i que hi poden seguir altres mercats centrals de l'Estat? Perquè parlàvem que l'únic cas similar està a França, no?
Pot ser, sí. Passa que sí que realment a Catalunya som un...
Sí,
a nivell de consum,
sí.
Bueno, anem bastant avançats, sí. Els hi portem uns quants passos, vaja. Pot ser, ho veig... serà una cosa una mica més a llarg plaç, penso.
I, bueno, de quan estem parlant que pot estar aquest, en marxa aquest primer pavelló ecològic?
El pavelló ecològic, la idea serà a mitjans del 2018, juliol, agost, aquella època.
O sigui, no estem parlant sí. gaire lluny, tampoc.
No, no, no. Que, no. Que no només cosa... la direcció ho té molt clar, eh? Vull dir que ells ja estan fent reunions sectorials amb la gent que s'hi vol apuntar, i vull dir, ja s'està fent feina perquè la cosa vagi ràpida.
Aprofitant que la tinc aquí, li faré un parell de preguntes també, ara que hem parlat d'això, d'aquest pavelló ecològic, però també sobre la cooperativa Urtec. Uh-huh. Quins són els productes estrella que ara en aquesta època de l'any s'estan venent més?
Bueno, així com a productes estrella que s'estan venent més o que han tingut creixement important, i el Nabiu és un producte que encara ja comença a ser d'aquí, de la península, i té molta sortida, és molt curiós. Uh-huh. El bocat és un altre dels productes que es venen molt.
Aquest també en convencional està
sí.
molt, molt potent ara.
Bueno, té un greix molt interessant, vull dir, no? És molt un producte que és molt complet, com si diguéssim. Sí, sí, està creixent moltíssim el bocat. A més, la gràcia del bocat és un producte que el tenim pràcticament tot l'any d'aquí. Uh-huh. Sí que l'estiu ve de fora, però vull dir que és de la península. Això també està molt bé, no? Poder consumir productes com més pròxims, com si diguéssim.
I ja... Sí, algun més? Algun producte més?
Bueno, ara comença la maduixa, hi ha els productes de temporada.
Uh-huh.
Sí, el pèsol, la fava, això són productes que ara també tenen molta marxa.
Molta marxa.
Sí, en verdura, sí, és el que més...
I ja per acabar, ha crescut molt el nombre de clients els darrers anys. Pensa que la crisi ha quedat enrere? Com
Perdó?
Diuen alguns, de que la crisi ha quedat enrere?
Sí, bueno, jo això de la crisi sempre ho explico i penso que per nosaltres ha sigut un moment de creixement, realment, la crisi. Pel
sí, el sector ecològic, sí.
Sí, i jo la meva reflexió personal és perquè considero que una crisi sempre et fa reflexionar, no?, sobre moltes coses. A tots ens ha fet reflexionar i llavors bueno, hi ha hagut com un canvi, no?, de prioritats, no? Perquè si no, no s'entén que en un moment tan dur com la crisi que va començar el 2008 hi ha hagut un creixement que n'hi ha hagut amb el sector, no? Segur que hi ha altres factors, però vull dir que jo penso que la crisi ha influenciat a això, no?, a tenir una altra visió. A nivell de clients, sí, nosaltres treballem realment amb clients, o sigui, no treballem amb consumidor final,
no,
treballem amb botigues, amb, bueno, amb restauració... Amb
bueno, però tot porta, és el que dèiem, al final és una cadena, vull dir, si creix el consum, creixen
Exacte.
Les vendes, i per tant, i vostès això ho noten, perquè al final, el portar vostès el producte, doncs clar, saben que realment les xifres al final no enganyen, no?
Sí.
Aquest 2-3% que parlàvem al final i que va creixent, no? Pues això es veu, no?
Exacte. Pues sí que ha crescut el número de clientela. Jo estic contenta, bàsicament, quan van sortint més botigues, perquè també és una forma de que el ciutadà ho pugui trobar més fàcil, no? Com més punts de venda hi hagin, serà una manera de que sigui més fàcil i més factible, no, trobar-ho, no tinguis que fer una excursioneta.
Sí,
per
no,
comprar
no,
és, producte ecològic, no?
És la manera més fàcil de... També hi ha grans superfícies que ja tenen un apartat específic, o sigui, tothom...
Sí.
Jo crec que a poc ens anem conscienciant tots
Exacte.
de que al final és tornar gairebé cap enrere, vull dir, aquest producte ecològic o d'aquesta manera ja es produïa fa 70-80 anys enrere.
Totalment.
O sigui que...
Sí, ara tenim altres mitjans, vull dir, mecànics,
sí,
que abans
sí.
no els tenien, no sé, és més fàcil, poder, alhora, més fàcil, més portable, no tenim que fer tant d'esforç físic als pagesos,
sí.
però sí, i tant, ja és tornar enrere. Bueno, de fet, l'humanitat sempre ho fem, no? Fem
sí,
passos
sí.
endavant i passos enrere, i també penso que és un moment molt maco perquè dins de la societat està cada cop més conscienciada, hi ha coses a molts nivells, però en aquest també és important, no?, saber, bueno, que menges, que sàpigues que és bo, anar més al producte més bàsic, saps?, no tan processat, i aquesta
sí.
cosa penso que també és un camí que s'està caminant i que penso que és bonic, no?, que la societat ho vegi, no?, i les persones ho entenguem així també, no?
Doncs agraïm a Núria Cantí que ens hagi parlat de la cooperativa Urtec i sobretot d'aquest projecte de que realitzarà un pavelló ecològic aquí a Mercabarna.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Del camp a taula.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de l'Adun?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobanc, domicilia l'Adun i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobanc i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobanc, compartim horitzons.
La música de la gent del camp.
La presidenta de Saja, Rosa Pruna, ha estat l'encarregada de triar avui una cançó per a aquesta secció, de la música de la gent del camp. La que ha escollit és Great Balls of Fire, o sigui, Gran Bola de Foc, del Jerry Lee Lewis. Endavant amb aquest rock. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. Great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the shit. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire.
Demà, diumenge 9 d'abril, es realitza al Perelló una jornada sobre apicultura. Dimarts 11 es du a terme a Tortosa una jornada tècnica sobre la fertilització dels cultius i la condicionalitat. I a Lleida, una sobre la millora del sector lacti, en la que s'informarà de les diferents actuacions contemplades al Pla d'Acció del Sector Lleter, que s'ha elaborat a Catalunya davant la crisi de preus que pateix aquest sector. El mateix dia se celebra a la Bisbal d'Empordà una jornada sobre la minimització i ús sostenible dels productes fitosanitaris i de l'aigua en el conreu del blat de moro. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària de l'Empordà efectua a Barcelona del 10 d'abril al 30 de maig un curs sobre aliments funcionals, en la que s'explicarà com aquests afecten a la salut, normativa, etiquetatge, fibra, greix, probiòtics i prebiòtics. Del 10 al 24 d'abril, l'Escola Agrària de Mas Bové acull un curs de producció de cultius extensius, centrat en els cereals i les lleguminoses, i de l'11 al 27 d'abril, un de manteniment d'instal·lacions ramaderes. Del 10 al 14 d'abril, l'Escola Agrària d'Amposta organitza un mòdul específic de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. I, per últim, l'Escola Agrària del Pallars realitza de l'11 d'abril al 6 de maig un curs bàsic.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 7 i fins a demà diumenge 9 d'abril es realitza a l'Ametlla de Mar la Fira Alternativa Mercat de Productes Naturals i Artesanals. A Mollerussa, l'Autotrac, amb maquinària agrícola i industrial, automòbils, furgonetes, autocaravanes, caravanes i camions d'ocasió. A Llavaneres, la Festa del Pèsol. A Vic, el tradicional Mercat del Ram i a Tordera, la Fira Mercat del Ram. Avui dissabte i demà diumenge es fa al Perelló una nova edició de Firabril, la Fira de la Mel i l'Oli, un dels certàmens multisectorials més destacats de les Terres de l'Ebre. I demà diumenge 9, a Calaf, es fa la Ecofira, la Fira Ecològica de l'Alta Segarra i l'Anoia. I el 14 i 15 d'abril se celebra a Garriguella la Fira de la Garnatxa i el Brunyol.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Amb les fires finalitza l'espai d'avui. Tornem dissabte vinent a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes aquí, a Ràdio Estel, de una a dues del migdia.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.